Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 1 de juny del 2024. I un any més, el Priorat s'ompli de solidaritat amb la Fira del Marroig Bisolidari. Durant tot el dia d'avui té lloc aquesta iniciativa que ja fa 12 anys que va començar a recaptar diners per a la investigació del càncer infantil i que durant totes aquestes edicions ha aconseguit recollir fins a 315.000 euros. A banda, és una iniciativa que implica tota la societat, no sols els veïns i veïnes del Marroig, sinó també dels municipis del voltant, que hi col·laboren d'alguna manera, o també les escoles de tota la comarca del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i fins i tot del Baix Camp. És una iniciativa solidària que implica el territori per a una finalitat tan noble com és ajudar a investigar el càncer infantil. Des de la ràdio volem felicitar els impulsors del Marroig Bisolidari i animar-los a seguir treballant. En l'informatiu d'avui parlarem amb el coordinador de tot plegat, el Joan Antoni Cano. Abans, però, us explicarem que Falset acull avui la quarta cimera social de l'aigua i que aquesta setmana el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat l'aprovació inicial del canvi de nom de la Bisbal de Falset per la Bisbal de Montsant. En un informatiu on també parlarem dels fons de transició nuclear, de les activitats que organitza el Parc Natural de Montsant aquest cap de setmana i de la supernit de les biblioteques, que va tenir lloc ahir al vespre. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Falset acull avui dissabte la quarta cimera social de l'aigua, que reuneix organitzacions socials, ecologistes, associacions de veïnes i operadors públics per elaborar propostes per al nou govern de la Generalitat i per coordinar el calendari de mobilitzacions dels propers mesos. Tal com explica Andreu Escolà, portaveu del GPEC Ecologistes de Catalunya, la trobada ha de servir per elaborar un decàleg de propostes concretes per abordar la reducció i remodelació de la demanda d'aigua per tal de salvaguardar el futur hídric del país.
Un dels problemes principals, que és la gran confusió que hi ha, que una cosa és la sequera, no?, i l'altra és la disponibilitat d'aigua. Diguem, el que està passant és que plou menys. Per això no té res a veure amb el mal ús o mal ús deficient que s'està fent de l'aigua. Amb la qual cosa això ja és una qüestió de govern i de societat. No? Llavors, a mesura que anaven fent propostes o els plans de sequera, etc., doncs nosaltres els hem anat fiscalitzant i això és el que fem.
És així, doncs, que la Cimera Social de l'Aigua es va constituir com a resposta al fracàs de la cimera per la sequera que va impulsar el govern de la Generalitat arran de la greu escassetat hídrica. A més, des de llavors, la Cimera Social de l'Aigua ha impulsat la campanya d'on no n'hi ha, no en raja, amb l'objectiu de denunciar les contradiccions en la gestió de la sequera.
Va ser utilitzar el logotip propi de la que va treure la Generalitat, no?, concretament l'ACA, per explicar el problema d'escassetat d'aigua, no? Però i nosaltres vam fer aquell logotip amb la ferrada, amb forats, no? Volguem dir que hi ha un problema molt greu de gestió de l'aigua, no? I dels usos, i d'abús, i de privatització, i de falta de control, i de sequera dels rius, quan no hauria de ser així, no? S'ha comprovat, concretament al Priorat, que al final el que fan és comerciar amb l'aigua. L'exemple claríssim el tenim amb Riudecanyes, no? No era un problema d'aigua pel Baix Camp, pels pagesos del Baix Camp. No és veritat, no ho ha sigut mai. Era un negoci de l'aigua, no? Doncs això és un exemple més, no? D'on no hi ha, no hi raja, no?
Falset ha estat el lloc escollit per acollir aquesta quarta cimera social de l'aigua. Segons Escolà, el Priorat és el clar exemple d'un territori que porta anys patint un espoli a nivell hídric que cal revertir.
Anar al Priorat per tot el que ha representat la lluita del Siurana i després per la representativitat que té l'agricultura el priorat, no? Amb la renta per càpita i la vida de la gent, no? I a més, que l'agricultura, el priorat, és un exemple d'eficiència en l'ús de l'aigua, no? Llavors ens ha semblat que era molt interessant venir aquí, no?
La Cimera Social de l'Aigua està formada per una trentena de col·lectius, entre els quals s'inclouen Aigües Vida, Greenpeace, Ecologistes en Acció, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, el GPEC Ecologistes de Catalunya, Riu Siurana Viu, Aturem Hard Rock, la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, Depana, Enginyeria Sense Fronteres i el Grup de Defensa del Ter, entre d'altres. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar aquest dimecres l'anunci de l'aprovació inicial del canvi de nom del municipi de la Bisbal de Falset, que passarà a anomenar-se la Bisbal de Montsant. El passat 14 de maig, el ple de l'Ajuntament, on els 5 regidors que el conformen són de Junts, va decidir, per majoria absoluta, aprovar inicialment el canvi de nom del poble. Tot plegat va ser una decisió presa pel ple després que el passat 28 d'abril se celebrés una consulta ciutadana sobre la possible modificació i que va acabar amb empat. Hi van participar un 80,3% del cens, 78 persones volien que es mantingués el nom actual i unes altres 78 van apostar pel canvi, mentre que 3 veïns del poble van votar en blanc. Ara per ara s'ha obert un termini d'informació pública de 30 dies hàbils per tal que es puguin presentar al·legacions al respecte. Si no n'hi ha, es passarà a l'aprovació definitiva al ple d'una mesura que implica el canvi de la denominació d'un municipi i es tracta d'una modificació que compta amb l'aprovació de l'Institut d'Estudis Catalans. L'alcalde, Òscar Vidal, explicava en declaracions a Reus Digital que s'ha d'aprovar definitivament el ple que està previst per a finals del mes de juny o principis de juliol. La Generalitat destinarà 20 milions d'euros per a potenciar projectes empresarials a les zones afectades pel futur tancament de les centrals nuclears mitjançant la línia d'ajuts d'alt impacte. Aquesta inversió beneficiarà aproximadament a 20 projectes empresarials que generaran uns 225 llocs de treball i suposarà una inversió privada de 60 milions d'euros. Així ho va avançar el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, després de la reunió d'aquest dijous de l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear a ASCO. En aquest sentit, el secretari va explicar que, tot i que la línia de l'impacte es resoldrà el proper mes de juny, ja es pot confirmar que hi ha projectes empresarials que podran invertir en aquestes zones i que crearan llocs de treball necessaris per fer front al futur tancament de les centrals nuclears. L'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear també va acabar de definir la distribució dels 48 milions d'euros del pressupost d'enguany. Castellanos va recordar que l'objectiu és que tots els recursos arribin al territori per generar activitat econòmica alternativa al tancament de les centrals nuclears. L'òrgan de govern dels fons està integrat per representants dels municipis, agents socials i el presideix la Secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. El Parc Natural de Montsant organitza demà diumenge diversos tallers d'observació de la fauna. Per una banda, a Cornudella tindrà lloc un taller per conèixer de més a prop alguns insectes en una activitat familiar que ens aproparà a aquest particular microcosmos. Per altra banda, a Ulldemolins es durà a terme un taller d'observació d'ocells de primavera. En aquesta sortida guiada per Xavi Riera, membre de l'Institut Català d'Ornitologia, els participants podran conèixer i potser veure alguns dels ocells rapinyaires que viuen a Montsant, com ara l'àliga cua barrada, daurada o marcenca, el voltor, l'astor, l'esparver o el falcó peregrí, així com també ocells més petits com picots, aloses, cogullades, captolius, tallarols, mellerengues, capsigranys, etc. Per més informació i inscripcions podeu consultar la pàgina web del Parc Natural de la Serra de Montsant. La Biblioteca Salvador Estremifà s'ha sumat un any més a la Supernit de les Biblioteques. Enguany aquesta iniciativa s'articulava al voltant dels Beta, que han estat els protagonistes d'una gran nit d'aventures en què havien d'ajudar els nens i nenes a salvar els llibres d'un terrible virus. En parlava aquesta setmana, en declaracions a Ràdio Falset, la directora de la Biblioteca Salvador Estremifà, Montse Bartolomé.
És una activitat que es fa conjuntament al mateix dia i a la mateixa hora a totes les biblioteques de Catalunya. Llavors és una col·laboració que fem les biblioteques amb el Super3 I l'any passat va venir, bueno, vam fer l'activitat estava al voltant del Titó, que és un dels personatges de i els Falalà, que és la part per més petits del Club Super 3, i enguany tenim els Beta, que són els els nous famosos del Club Super 3, diguéssim, no? Que són quatre músics i creadors de contingut, que si no m'equivoco són el Cal, el Jan, la Lola i el Grau. I llavors viuen tenen diverses aventures. I llavors aquí l'aventura que passarem enguany és que hi ha un virus que s'està menjant tots els llibres de les biblioteques i de les cases i llavors hi han de fer una sèrie de proves i activitats per lluitar contra aquest virus.
És la quarta edició d'aquesta iniciativa del Super 3 i 3CAT en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya per fomentar la lectura entre el públic infantil. El Marroig celebra aquest dissabte la 12a edició de la Fira Marroig Bisolidari, que recapta fons per a la investigació per al càncer infantil. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Joan Antoni Cano, coordinador de la iniciativa. Bon dia, senyor Cano.
Molt bon dia.
Primer que res, tot a punt?
Tot a punt.
Bé, el Marroig Bisolidari és una festa que ja s'ha consolidat, no?, al calendari de les nostres pobles i de la nostra comarca. Amb 12 edicions ha aconseguit recaptar fins a 315.000 euros. Quin balanç de feu de tot això?
Bueno, el balanç creiem que és molt positiu. Amb 11 edicions ha recaudat més de 315.000 euros. Amb el que recaudiguem aquesta edició, pues, la cosa va sumant i que ha suposat, doncs, un orgull.
Uh-huh. Recordem que és una iniciativa que recapta fons per al càncer infantil. D'on surt aquesta iniciativa? Com va sorgir?
Això va sorgir una família d'aquí del poble que va tindre una filla amb un càncer infantil d'estos estranys i durant l'estància allí a l'hospital i la posterior recuperació un dels pares va tindre la idea inicial aquesta, que va anar evolucionant i finalment va quajar amb la Fira del Marroig Bisolidari.
Uh-huh. Al llarg dels anys també la fira s'ha anat fent gran, no?, també, i cada vegada hi ha més activitats, hi ha més activitats de tipus cultural, musicals, gastronòmiques, a banda de la pròpia Fira de Vins. Enguany no serà un any menys. Tenim alguna novetat o quines activitats ha organitzat durant la jornada d'aquest dissabte?
Home, enguany la novetat seria l'Hotelet Mural. Pintarem un mural que el fa el Pepe Walsh, que és un artista freelance d'aquí de Bellmunt. Seria com una activitat així més novedosa. El resto d'activitats, doncs, bueno, enguany també tornem a tindre l'Hotelet de Tiramarc, tenim els inflables pels petits, tenim un mag també per als petits. Com a activitats culturals tenim tres exposicions, la nostra de les botelles que sempre hem pintat els artistes, un mercat d'art, que el 50% de la venda de les obres d'art que venguin també les cedeixen a la causa, i altres activitats pròpies com, bueno, el concert de la tarda, el concert de la nit, el sopar solidari, i durant el resto i durant el dia, pues, bueno, podeu tastar tots els vins dels cellers, dels cinc cellers de totes les anteriors edicions, més el celler convidat que enguanyés el Caves i Vins Piteus.
Uh-huh. Recordem, si et sembla, ara que parlaves una mica dels cellers, d'on surt aquest vi solidari? Com s'elabora?
Això és un copatge que fan els cinc cellers, ells es reuneixen, fan el copatge i ens entreguen les 2.800 botelles. Llavors nosaltres ens encarreguem d'etiquetar-les i deixar-les preparades per a la venda.
Uh-huh. Unes etiquetes que, com sempre, i bueno, com ja fa molts anys, no?, elaboren els escolars de les diferents escoles. De les diferents escoles de la comarca del Priorat, però també de les comarques veïnes. Per què es fa això? Per què voleu arribar als escolars?
Bueno, això inicialment va ser una idea d'un dels patrocinadors de les etiquetes, ens va donar aquesta idea. Ens va agradar molt perquè no és només pintar l'etiqueta, sinó és introduir els nens i conscienciar els nens a través de les escoles amb aquesta activitat sobre el tema del càncer. No és un tema fàcil, però introduir a nens petits. I a les escoles ha tingut molt bona rebuda i han continuat amb aquesta iniciativa.
Si no m'equivoco, són totes les escoles del Priorat, i també hi ha escoles de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta i del Baix Camp.
Sí. Són uns 3.000 alumnes. Quasi totes les escoles del Priorat, quasi totes les de la Ribera, de la Terra Alta unes quantes i del Baix Camp 3.
I a banda, també és una altra cosa que també és habitual i és una tradició de la fira, és que la fira té uns padrins, no?
Sí.
Qui són enguany aquests padrins?
Enguany tenim a la Glòria Vallès, tenim el Xavier Grasset, i com a entitat apadrinada tenim el Club Esportiu Falset, que l'any passat va celebrar els 100 anys.
Recordem, la Glòria Vallès és la coeditora d'una revista de vins, si no m'equivoco.
Exactament, sí.
El Xavier Grasset no necessita presentació.
Sí.
I el Rubén Ahumada, que és bueno, el representant del Falset Esportiu.
Exacte.
Bé, ja per acabar, Joan Antoni, per què els nostres oients haurien de vindre al Marroig Bisolidari?
Home, creiem que és una fira adaptada a tots els públics, que permet passar una jornada lúdica, ja sigui per a nens, per a joves i per a grans. Hi ha activitats, com hem dit, per a tots els gustos, i considerem que l'objectiu i la causa és més que necessària, que la gent vingui. Entenem que ningú voldria trobar-se en una situació de tindre un fill amb aquestes malalties estranyes i que per un tema de falta de fons per a la investigació no es pugui curar la seva malaltia. Entenem que no fa falta dir a la gent en aquest sentit que haurien de vindre tots. Hauria de ser a consciència pròpia. Només per la causa la gent hauria de vindre.
Bé, doncs, moltes gràcies, Joan Antoni, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot seguit, els esports. Els esports.
El Priorat Nord va perdre el segon partit del play-off d'ascens a Divisió d'Honor que disputa contra el Tortosa. Els del nord de la comarca van caure per 7-6 en un partit que va ser molt disputat. Pels cornudellencs van marcar Miquel Baiget, Pau Bartolomé i Oriol Espasa. Així doncs, després de dos partits, l'eliminatòria per aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor està empatada i es decidirà tot en el maig que es disputa aquest cap de setmana. El pavelló municipal de Cornudella acollirà avui a 8:15 la gran final en la que es decidirà quin dels dos equips aconsegueix pujar de categoria. El Guiamets Futbol Sala, per la seva banda, va acabar golejat per un exagerat 15-0 en la semifinal de la Copa Tarragona contra el Vila-Rodona. Malgrat això, l'equip prioratí mostrava la seva satisfacció per haver arribat fins a les semifinals de la competició. Finalment, en futbol sala femení, l'Alforja Priorat Nord tanca la temporada amb una victòria per 0-4 davant del Vila-Rodona. Per les del nord del Priorat i el Baix Camp van marcar Andrea Bermusell i Itziar García. D'aquesta manera, les noies acaben la segona fase de la competició com a primeres de la classificació amb 19 punts.
I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la monotonia i tan sols les temperatures altes han estat la nota dominant o el més destacat, amb valors que han arribat inclús a 33 i 34 graus aquí a la nostra comarca. Per aquest cap de setmana estarem sota l'influència d'una situació ja completament diferent. Ara ens arriben vents de component nord, les temperatures han baixat força i continuaran baixant durant el dia d'avui i demà. Cap a la tarda d'avui dissabte s'esperen una situació d'inestabilitat que pot deixar algun xarc distribuït de forma irregular, i però doncs, no massa cosa. La situació doncs, llevat d'avui dissabte, els altres dies que venen sembla que seran també d'estabilitat, però en temperatures més fresques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1997, hi havia intenses precipitacions al País Basc que van superar a Sant Sebastià els 250 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé!